les 12:45 minuts és la Copa i és el matí de Menorca que continua en sa tertúlia fins a la 1:30. Saludem els tertulians que ens acompanyen avui. Són tots via telefònica. Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, ui. José,
Jo tinc una veu així timbrada, però me sembla que na Marta no deu estar massa fina. Marta, que estàs un poc malalteta.
Sí, m'has ficat una estona dins el llit, mira, bueno, bueno. Tot com arran d'un virus.
Sí, ui, que no siguis...
que no siguis coronavirus.
Molt bé. Vinga, Joan León i Toni Febré, bon dia també.
Molt bon dia a tothom.
Que vos ha afectat el temporal amb altres o no?
Quin temporal?
Temporal, bueno, hi ha hagut una gran destrossa per Sant Lluís i aquí per Ciutadella, tot cames per amunt i el passeig marítim que ha volat, no tenim ara en el Son Xuriguer per allà.
Bueno, no m'ho s'ha afectat, però jo crec que no n'hem de fer un drama. Ara vaig aquí en el diari que diu que Sant Lluís sol·licita un estudi tècnic per analitzar l'impacte del mar. I quan he llegit això, que demani que Sant Lluís demana a veure un comportament del mar amb un temporal en la zona de Sant Lluís, hombre, això ja m'ha sorprès.
Quan tu... perquè fa un parell d'anys també s'algava.
No, és que ara venia per aquí perquè quan nosaltres vam ser en el món, la Terra ja duia 4.500 milions d'anys d'existència i la mà ja hi era. I resulta que sempre la mà ha fet el mateix, erosió, transport i sedimentació. I el que passa és que l'homo es pensava que davant els canvis climàtics, com ara podem tenir, i això pot venir cada 2 o 3 anys, resulta que el que hem de procurar és que les i construccions, i diguéssim, i passatges que es realitzen a zones on, per llei inclús de costes, que han de recordar que fins on llega la ola començarà la zona marítima terrestre, resulta que l'home, d'una manera inconscient, ha volgut jugar a sa Déu, i això no pot ser. I això me dona peu a pensar que ara, quan veig determinades platges sense arena ni sense res, però jo som partidari de no fer res, perquè la mà, el que s'ha enduit, serena la tornarà. I el que sí que hauríem de pensar és... val la pena o val la pena reconstruir determinades coses per pagar doblers públics quan d'aquí 2 o 3 anys hi tornarava amb el procés de canvi climàtic que tenim incipient pot tornar a produir aquestes destrosses? Els poders públics es poden posar en consideració el gasto que té aquesta rehabilitació i no canviar determinada norma o llei que impideixi que aquesta influència de la mà i de temporals afecti per un mal planejament urbanístic?
Marta?
Bueno, que hi ha altres mesures. Carai, hi ha 2 temporals grossos que fan destrosses i hem de deixar ja que això caigui pel seu pes. No, hi ha altres mesures. Per això Sant Lluís, si ha demanat un estudi, doncs serà per alguna cosa. Potser es pot fer un rompeolas, es pot fer possibilitats d'enginyeria i d'avenços tècnics que evitin que hi hagi això, sense tenir que renunciar a tenir un passeig marítim on ha estat sempre, perquè hi hagin hagut 2 temporals.
No, jo no estic en contra dels passeigs marítims.
Ja, però el que dius és que com que hi ha hagut un parell de temporals, que és que ens creiem Déu i que hem de deixar que es destrossi perquè hi ha un canvi climàtic i bueno.
Ho hem d'assumir o no ho hem d'assumir?
Bueno, i com s'ha d'assumir? Amb un estudi, que és el que ha demanat l'Ajuntament, no?
Home, però com vols fer un estudi? Com vols fer damunt un estudi damunt l'acció de la mà? Si l'acció de la mà, des d'un punt de vista geològic... està més que demostrat que realitza les funcions que li corresponen com a agent geològic d'erosió, transport i sedimentació.
Bueno, però una cosa és transportar granets d'arena i una altra cosa és transportar el que ha transportat per rebentar un passeig marítim.
Evidentment, i qual que pedrot de 2 o 3 o 4 tonelades.
Doncs això, a mi em sembla bé que es faci un estudi per veure què està passant i a partir d'aquí prendre les conclusions que facin falta.
Bueno, jo crec que aquestes conclusions estan que han de complir la normativa i no voler avançar-nos a la mà en determinades coses. Complir ja. Norma de llei de costes i fer retrencatjos.
Ja m'ho veig.
Escolta, tu saps que el que diu la llei de costes?
Bueno, jo, en certa manera, vaig recordar un fet que deia que la línia de costa tindria que llegar fins a on llegaven les oles de los temporales.
Los mayores temporales. Los mayores temporales conocidos.
Conocidos.
Tenint en compte que quan estàs a Monte Toro, un dia que empieza, t'esquitxa el salitre...
No, el salitre, Marta, no comencem a tergiversar ses paraules. El salitre no és la ola. Ah, si no, te contaré. Aquella d'anar a Maciel és la ola.
Jo ja veig. No diu la ola,
diu... És la ola.
No diu la ola, diu los mayores temporales conocidos.
Ja, no,
bueno, jo ja veig que si proposen fer...
Montetoro, arriba los mayores temporales conocidos.
Jo ja veig que si volen fer un rompeoles... La gran acceptació popular que hi haurà aquí a Menorca per fer rompeolans a les platges de Menorca. Joan.
Tenim diverses platges destrossades, tenim urbanitzacions destrossades, com Calen Bosch, com Salgar, com Calen Turqueta, que no hi ha quedat ni un... Però Serena, com diu en Toni, avui se l'endú, demà la torna. Però aquí tenim una bona ocasió per emprar els grans doblers, aquests que ens han deixat en seco tassa, els turistes. Perquè al fi i a la cap, els turistes són els qui empren les urbanitzacions i són els qui paguen seco tassa.
I nosaltres no hi anem.
Vale? Però ells paguen seco tassa. Seco tassa ben emprada per aquestes coses. Perquè si seco tassa el que l'han d'emprar és per adobar fumarals i per adobar altres coses, senyores, apaga i vámonos.
José.
Bé, jo m'ho he escoltat aquí molt seriosament. Estic d'acord amb en Toni, el que ha dit amb el tema de les platges, que no se toquin, que tot el que s'endú la mà torna, això està claríssim. Que ho ratllat de dos temporals molt importants a Salgar, jo diria, de joc, que el que he conegut són tres. Perquè fa més de 40 anys, el temporal que hi va haver, aquí també va arrasar, i va treure unes pedres de dins la mà que eren de tonelades, va ser espectacular, vull dir, això fa més de 40 anys, com veu dir a Marta, després, recentment, ja va passar, i ara ha tornat a passar. Jo que vulgui intentar arranjar el tema del passeig marítim, bueno, jo crec que sí, que s'hauria d'intentar arranjar, perquè això està fet, a una urbanització, que per això és una urbanització que es va fer modèlica, perquè no va ser unes grans infraestructures, van posar sota el petitó peixet davant i el gros el van posar darrere. El que sí que amb dos públics, de Seco Tassa, bueno, podria ser, perquè jo crec que Seco Tassa, allà on tenen els doblers, és per el tema de tenir les urbanitzacions en perfectes condicions, que hi hagi les xeres en perfectes, que puguis caminar, que tinguis tot el que sigui de servicis que ara el turista hauria d'estar. Però el que sí que estic en contra, ho tinc de dir, perquè em sembla que és qui té una casa a un lloc que és perillós, perquè al final, si estàs a primera línia, a Salgar és un lloc perillós, que tinguin uns seguros molt ben fets i que si un dia hi ha qualsevol cosa, que tinguin el seguro aquest que li cobresqui. I quan ratllam del tema del salitre, me recordava avui de matí, a les 8:30, una senyora i jo, els vidres que tenim a casa nostra, estem plens de salitre i quasi no veien esport. I mos han arremengat i hem fet net i no mos podeu imaginar el que hi havia de salitre. Vull dir que això és una cosa que estem visquent d'una illa i tot el que és el salitre, la pol·lució aquesta, si no hi ha un nord que hi faci net o una situació d'aquestes natural, jo crec que ho hem de conviure amb això.
Molt bé.
Bé, ja que de Marta ha gallat del salitre. Marta,
de dalt el toro, però, dit.
No, però de dalt el toro va bé, no, perquè hi ha qualque article de l'Enciclopèdia de Menorca, en certa manera, que amb els vents que poden arribar de 100 i pico de quilòmetres per hora, evidentment, determinats espurnes de sola passen a l'altra banda de l'illa. Per tant, no rellem amb aquests aspectes.
Aquest salitre és el que fa que la llet de Menorca tingui aquest gust en particular perquè les vaques mengen
cebre. En broma, sí. M'acaben de dir un expert en formatge que les vaques del nord en 9 litres fan la peça de formatge i les del sud en necessiten 13 o 14.
I tant, anar al nord, tio. Molt bé. En xerrat d'aquest temporal que ja ha passat i bon, vinen d'altres, ho arreglarem. Temporal polític o hi ha calma?
Bueno, no hi ha cap calma política perquè vull dir que Podemos anuncia una altra dimissió.
Ah, això és un temporal local.
La senyora Fàtima diu que, per suposat, que vindrà qualcú que ho farà millor. Esperem que ho facin millor. Correrem un tupido velo en el tema de la adjudicació de la... Ja ho he dit, un tupido velo. I, bueno, el temporal polític, de moment, tot el de més segueix igual. Ara, el que no segueix igual és la senyora Mae de la Concha. La senyora Mae de la Concha, estem a final de mes, quasi, i quasi,
deu
quasi...
No,
el que deu estar a punt de no poder arribar, perquè no pot arribar a final de mes amb els 22.000 euros aquests més... Més de 60.
Però hem de recordar que això d'Espluga, que Espluga aquest, amb altres partits polítics, hi venen d'acord, vull dir que és una cosa que...
No, si te diré que no hi venguin d'acord. Clar que hi venen d'acord. Tots els que puguin xupar del bote, tothom hi vindrà d'acord. Això està ben clar. Mai es tiraran pedres en el seu terrat.
Bueno, o sigui...
A mi m'assemblaria bé que es pogués compensar les despeses de desplaçament, manutenció i estància a Mallorca fins a un màxim de 22.000 euros, perquè així s'equipara i no, o sigui, no guanya més un diputat de Mallorca que un diputat de Menorca o d'Eivissa o de qualsevol altra banda. Fins aquí, tot fantàstic. El problema és que es doni aquest fixo sense tenir que justificar que s'està gastant. Clar, són temes de control.
El que
ha passat amb Podemos és que no és que cobrin aquest sou ells, és que s'han col·locat un munt d'enxufats de Madrid que s'havien quedat sense càrrecs, i el problema és el de sempre, és la credibilitat.
I aquests que venen aquí, què penses que són? Enxufats. Clar. Però és que si tu, per ser diputat, ets a Mallorca, seguint de Menorca, ets a Mallorca i te paguen una casa, te la paguen, una casa que... anem a posar que valgui 1.000 euros un pis. 1.000 euros cada mes. Vull dir, estic ratllant d'un pis. De 1.000 euros cada mes són 12.000, no 22.000. I com això, vamos, és que sembla que tenim la bossa oberta tot el dia i que Espanya és rica i venga a pagar sols. Perquè jo m'amir això aquí, a Menorca, i crec que tota la península, tothom deu estar igual, es ve... Tothom deu estar igual, tothom deu cobrar esquivant a Madrid i esquivant a Barcelona i esquivant a Galícia, esquivant... tots els que són d'altres províncies i van a Madrid, deuen estar igual. Vull dir, això és un dar i no aturar.
Quin silenci.
Sí, silenci el faig, perquè ara m'estem fent una pel·lícula que aquí normalment ara avançam, però les totes amb el tema de les videoconferències, tema dels mòbils, tema de correus electrònics, tot aquest tema. Vull dir, els únics que no han avançat gens, però són els polítics.
Sí.
Els polítics que tenen càrrecs a Mallorca, del govern balear, que sí que s'han de desplaçar. I qualcú es desplaça? És de matí i tornes vespre.
Saps
què vol dir? Que li pagam el bitllet. No tot sol que li pagam el bitllet, que si tu tens una urgència d'anar-hi avui per avui, ràpidament, de vegada no hi pots anar, perquè aquests senyors són els que van allà i ja tenen ben organitzat. Jo el que crec que haurien de fer és demostrar el tema de videoconferència, que hi van una vegada amb els més amb les pledes Parlament, perquè em sembla molt bé, una vegada amb els més, però que no vagin ni venguin tant, perquè el que fan és aprofitar-se descàrrec per anar i venir. I això és una cosa que l'empresa privada ha anat a menys, molt menys. Jo rellava amb un bancari i m'ha dit, nosaltres tenim una reunió a nivell regional, no hi anant quasi mai, videoconferència, mos estan explicant, mos mollen el rotllo, i aquí s'ha acabat. I aquí, escolta, i quan un dia vols convidar un bon client a dinar i que el pagui el banc? Me diu, ai, Déu meu,
ja som temps
prehistòrics, no els hi passen els polítics, que no tenen cap problema. Vull dir que ho tenen molt bo de fer, un dinar de feina, digui.
Jo discrepo, jo penso que la reunió, una cosa és una reunió de dues persones o de tres, i una altra cosa és una reunió de gent on tothom està a un puesto i n'hi ha un que està penjat a una altra banda. Això no funciona. Això no funciona, perquè no és el mateix. No és el mateix. No pots participar en el debat d'aquella manera, ni pots seguir la conversa de la mateixa manera, ni ets conscient d'altres tipus de llenguatge, com és el llenguatge no verbal. No, això no funciona.
Un exemple són nosaltres, que no en tenim un de debat ara junts, tots quatre.
Sí, però també cert que...
Sí,
però és que entrau per telèfon sempre vos queixau que no teniu les mateixes oportunitats. No és el mateix entrar per telèfon que tant directe. I després en José que deia que els polítics anaven al matí i tornaven al vespre, ara no ho sé, però fa uns anys quan jo anava i venia bastant, aniria que eren rapidíssims. Un avió que sortia a les 3 del migdia, ja venien cap aquí, eh? Dir, és que sortien del Parlament i pssm, tot d'una cap a ser a part. I fa migdia, només, eh? Migdia. I després el que dèiem de l'exemple dels polítics amb no emprar les noves tecnologies, també passa, i ho comentàvem un dia, un matí, a veure quant de polítics hi ha que tenen cotxe elèctric. Mm? Molt de dimos que han d'anar cap al cotxe elèctric, però després a la pràctica no sé jo si... Bueno,
hem començat per el tsunami de Ciutadella i acabat amb no sé amb quin tsunami.
No, però... el tsunami dels polítics que van i venen en l'avion... No, perquè jo vaig tenir una temporada, que vaig estudiar cosa a Barcelona i resulta que el divendres venia cap a Ciutadella i fa divendres, dissabte i diumenge i tornava a anar. Va ser l'època que jo vaig fer una gran amistat i la veritat, ho vaig recordar quan es va morir, el senyor Joan Casals. I amb el senyor Joan Casals, un ranxo més, que el divendres i... feien fins de setmana per aquí i després els dilluns en tornaven a anar cap a Barcelona. Vull dir que això és
me'n recorda aquest personatge que anomenes en Joan Casals Tomàs.
Per jo era Don Joan
aquest
Casals.
Senyor, aquest era Don Joan Casals Tomàs. I jo me'n record que una cosa que tenia ben clar ell que era una antisubvenció. Una antisubvenció. És que hi vol peix que es banyi escul, me deia José. Aquí no podem anar en el pare de qui demanar més doblers a un i l'altre... doblers, públic... No, senyor, espavilet.
Si ficàs el cap, es tornaria a morir.
Mm.
Bueno, en Joan Casals, te refereixes a aquell del contuberni de Buny, no?
Sí, el senyor de Providència, de la Caldana. Per jo ho torni, Don Joan Casals.
El va desterrar per Canàries. Bé, jo, senzillament, en certa manera, el que m'agradaria aportar és que jo crec que els diputats d'avui en dia, no fem història, perquè n'hi havia una època que no hi havia sou, ara resulta que tenen una dedicació i es poden agafar una dedicació exclusiva que m'imagino que està d'acord amb el sou, amb la feina que fan. I em sembla que aquesta dedicació exclusiva ja entra amb el concepte de els gastos que tenen van amb el sou. I, evidentment, estaria d'acord amb... Marta, que no és el mateix un diputat balear de Mallorca que un diputat balear de Menorca a Eivissa.
O Formentera.
A on? Unes despeses, una casa d'habitació o el que sigui, es menjar no el compa, que tothom menja exactament igual, menja, resulta que hi ha d'haver una compensació. I aquesta compensació, quan ells l'estipulen de 20.000, evidentment un pot pensar que és excessiva quan en realitat la mitja podria ser de 10 o 12 en funció dels alquilers que en certa manera tenen. En aquest sentit, crec que sí que es hauria de mantenir aquesta aportació de les illes menors enfront de lo que guanya un diputat de Mallorca.
A lo millor estaria bé fer una residència de polítics, igual que fa una residència
Evidentment.
Escolta, i que...
Així com, així com els metges que anaven i vist tenen problemes per viure a un pis perquè se disparen i part de cap misses o no sé què punyetes van fer una residència que els hi van donar un petit quarto, que inclús jo crec que és obsolet per ells, evidentment, per la categoria que té que tenir i la prestació, també hi podria haver, evidentment, una residència, si és que veuen la possibilitat. Mm-hmm. Però
me sembla que
els tirs no van per aquí.
Jo els tiraria cap a una altra banda, Toni. Jo crec que quan un dona una passa endavant per fer cosa políticament rellant, és per fer cosa pel poble, supos que és així.
Això sona, evidentment.
O hauria de ser així. Vull dir, el tema crematístic, el tema dels dobbers que diuen a Mallorca, els dobbers que tenim aquí, jo crec que té de ser el que té d'importar menys. Però després, automàticament, quan creen qualque càrrec, el primer que el doten és de dobbers. De dobbers que Bueno, al final, com que de moment aprofitarem d'un dia d'aquest, el dia que no sigui aquest demà seré jo i em donaré prou d'obert. I m'explicaré d'aquest tema. Jo puc ratllar, ben fort, perquè tu diràs, i tu com a síndic de greuges que cobres? No. Tu que tenies de cobrar com a síndic de greuges? No. Tu sabies que el reglament del 2005 posava que era una feina en plan altruista? Sí. Efectivament. Jo no puc reivindicar mai, ni reivindicaré, que nosaltres cobrem. Però sí que denunciï que quan se crea un càrrec, el primer que el doten és de doblers. El defensor del pacient. 50.000 euros en l'any. No crec que tingui molt més feina que nosaltres, que anem en el Consell Insular com a síndic de greuges, i ara ja tenim tres ajuntaments, que és el de Ferreries, el de Sant Lluís i el del Castell, que també ens poden passar feina a nosaltres. No ens queixem de la feina. No ratllem de l'oficina anticorrupció, que aquest senyor, nada menys, que cobra 100.000 euros anuals com a responsable de l'oficina anticorrupció. I ara, per acabar i per no embalar més rotllo d'aquest tema, tenim que el síndic de greuges del govern balear encara no s'ha posat en marxa. I hi ha un reglament per posar-se en marxa. Però perquè hi ha molt de doblers per cobrar, per la persona qui tingui d'anar allà, i aquí no és igual, no que agafar quatre, tres com nosaltres, mira, al final ho donarem a aquest, no ens anarà bé, al final ens prenem d'acord, i tots tres faran feina gratuïtament. En el govern balear, per ser el síndic, que és de vergonya que encara no tinguem un síndic de greuges, aquí a Balears, que m'assembla mentida, que encara no s'hagin posat d'acord, perquè, clar, un posarà per els seus, s'ha de posar per els altres, efectivament, això funciona així. Això és el meu punt de vista.
Sí, però, puc estar d'acord, però, en certa manera, jo, això ho emmarc, ja que ratllam de doblers, amb el concepte del desprestigi de la política que es basa senzillament, única i exclusivament, en comparar, en funció de la feina que un fa, en relació a lo que l'altre cobra. I molts, en aquest cas, no valoren la feina. En el cas dels polítics passa exactament igual. És fàcil veure en el círcol aquell del Congrés dels Diputats les coses que fan i un pot pensar per fer això han de cobrar aquestes pessetes. En canvi, un no pensa o no ratlla d'aquell ministre o aquell altre ministre que guanyava 160 i ara en cobrarà 60 o 70. I estic d'acord amb tu amb una cosa, i és que el concepte de servei en el públic, el servei a la comunitat, com fan determinades persones que altruísticament fan feina per la comunitat i no cobren res, aquests sembla ser que no són valorats, o més es valora el sant duro i el sant cul, en aquest cas.
Però jo no vull, Toni, perdona, jo no vull ser valorat, no vull ser valorat, jo ja entenc prou...
Però te valoren els altres, Josep, no és que tu, no és que tu, no és que tu te sentis valorat, el problema és que són els altres que te valoren.
I una altra cosa que m'ha deixat dins el tinter, no m'ho he sentit dir mai aquí en aquesta tertúlia, ni el programa que tenc amb en Miquel, que hagi criticat mai un sou d'un balde, mai en sa vida. Perquè un balde és aquest, que quan surt de casa seva ja és balde. I quan regressa a casa seva, és balda. I quan té dins casa seva, encara, segurament, la dona li recorda que hi ha coses a fer i que no ho ha aclarit.
O sigui, es balda 24 hores a cada dia.
O sol. Però també hi ha concertals, sí, sí. Que també s'hi passa el mateix. Vull dir, això, criticable ho és qui s'ho mereix. Però jo el que tinc que dir amb això dels sous i dels sous astronòmics aquests, veure exemples com en el Congrés dels Diputats el senyor Margallo fot una dormida de caldeu i altres qui els han aplegat amb el portàtil jugant a avionets o feien sudokus i això, senyores, és de jutjat de guàrdia. Això, la presidenta del Congrés, davant d'aquests casos, hauria d'agafar, fos del partit que fos, i els hauria de sancionar, però públicament. Mm-hmm. Bueno. Perquè això no pot ser.
Aquests són els que fan molt bé l'imatge dels polítics, que és a Colòmbia. Perquè jo nosaltres que hi habitam des de fa 4 anys, ja fa 4 anys dins del Consell Insular. I hi ha consellers, o conselleres, xapó, la feina que fan. Xapó, les 24 hores no te'ls vull dir, però sempre estan en perfecta deshora. En dir demà qualsevol cosa ja tens disposats, donen explicacions. Aquesta gent, jo te diria, xapó per ells, perquè, sí, sí. I no és un problema de partit polític, no, és un problema d'actitud, de persona. de la persona que se fica allà dintre, i no vull dir noms i llinatges.
És aptitud personal.
Em podria dir tres o quatre i me quedaria tan tranquil.
Bueno, anem a temes més domèstics. Un tema que fa referència a molt, que en José Barbé diu, vull xerrar del conservatori. No sé si na Marta té... té fills que ja van estar en edat d'anar a música, no ho sé. Un conservatori que ara, la setmana passada, que sabien que es govern balear, diu que, bueno, que si volen conservatori, els ajuntaments han de poquinar, també, que és el que no hi ha massa, no hi ha massa duros. A més, me sembla, José, que has puesto aquí a Montes del Fe, que et s'agusta, hi ha molta gent, pares d'alumnes i músics que no hi venen massa d'acord, no? Pues tu què volies dir sobre aquesta qüestió?
Hombre, jo d'aquest tema és un tema que me preocupa, perquè jo diria que conservatori és un conservatori de Mor, és un conservatori de Menorca, perquè aquí venen alumnes de totes pobles de Menorca. L'ubicació és molt important. Molt important l'ubicació, primera, de gastar el mínim i treure el màxim de profit allà on l'hem de fer, primera. Segona, la comunicació és fonamental. Vull dir que tots els que venen amb bus, que han d'aprofitar el bus, en vez de que l'acompanyin amb un cotxe i que venguin amb el cotxe particular, me sembla també que això és molt important. Allà on te volen fer, Sala Augusta. Jo quan tenen lot, anava a Sala Augusta, fa molt d'anys, l'època que el tenia el senyor Enrique, que era el capellà qui duia el tema de Sala Augusta, i allò ha estat sempre un mort. Un mort que, després que el van voler recuperar, al cap d'uns anys que estigui tancat, volíem donar-li vida, com han donat a Can Oliver, que, per cert, a Can Oliver l'han acertada, o el teatre principal, que la reforma que va fer, el de Sala Augusta va ser tirar dues, tirar milions de pessetes, milions. Això que vol dir? L'han tingut tancat molt d'anys i ara ens volen enxufar el conservatori allà. Jo diria que és important escoltar el que deia Miguel, l'associació de pares i alumnes, que és fonamental, perquè són aquesta gent que...
I mestres, també.
El claustre de professors, que jo no sentim ningú que estigui a favor de Sala Augusta. A més, és un edifici condemnat a no ampliar, perquè, a més, és complicat el tema dels fonaments, jo no hi entenc amb això, però ja espero que sí. Jo crec que els que van fer els projectes, antiprojectes, devien saber allò a on se ficaven. Però jo me sembla que el que han de gastar allà, ho gastessin a una altra banda, que pogués ser un solar, per exemple, un solar podia ser una cosa, o un edifici que el veiem moltes vegades quan anem de vora la Salla Madreta, i era l'antic hospital militar que mos en recordau que allò està tancat. Fa molt de temps que està tancat, i tal vegada seria talada un lloc per aprofitar. Tenim la Salla al costat,
Cuesta Monereo.
Cuesta Monereo, general Cuesta Monereo, sí senyor. Vull dir, i aquell edifici està ben construït, perquè no ha caigut. Vull dir que aquest no s'ha mogut després, tu. Es fa una mella, tot està ben fet. Jo em sembla que seria un puesto, jo no sé què opina na Marta, que per això és important l'opinió de na Marta, que té el lot, el tipus on anaràs dia de demà, que viu a Mor, i voltes que sou de Ciutadella. Per això és importantíssim, això.
Jo me sembla que tot el que es pugui mantenir dins el centre és una molt bona opció. Mantenir serveis com aquest, com el conservatori, al centre, em sembla fonamental. I la Sala Augusta, a mi me sembla bé. Que hi ha que millorar l'acústica, perfecte, tot això es pot fer. Igual que un altre lloc que me semblaria superbé és el claustre del Carme, que em sembla que en algun moment hi havia hagut escola de música al claustre del Carme, no?
Sí, però potser no sigui un edifici que sigui prou gran o que reunisqui les condicions, no ho sé.
No crec que reunigui les condicions apropiades.
És que són molt exigents, eh?
Ja, potser sí.
No, però, Marta, no sé si estaràs d'acord amb jo. Jo, per exemple, a la Sala Augusta li tenc una mica de pressió perquè jo vaig cantar a la Tabernera del Puerto, dirigida per Sorfeo Maunas. Sí, sí, eh? Dirigida per en Joan Cubas i na Lolita Mir. Na Lolita Mir i en Joan Cubas me van dirigir a jo la Tabernera del Puerto, jo feia en Simpsons. La veritat és que vaig tenir una gran acollida de públic, vam omplir ses vegades, perquè al públic de Mor li agrada això. Però bueno, el que diu en José va quedar a l'ostracisme, perquè jo també he cantat en el teatre principal i tenen un teatre fantàstic a Menorca, amb el teatre principal, un teatre d'òpera. I Sorfeo Maunas va fer un teatre en el local nou, i també tenen un teatre que és una meravella. Per tant, la Sala Augusta el que s'hauria de fer és, amb el consens de pares d'alumnes, mestres de música i
decidir una cosa o altra si volen la sala Augusta o si volen.
Però quants anys fa acabat tot això?
Però aquí estàs polítics.
Aquesta reunió, Joan, aquesta reunió se va fer. I no hi va haver ningú d'aquesta gent que ratllam, dels pares d'alumnes, els professors, no hi va haver ningú que apostés per sala Augusta. I això hi ha hemeroteca. Vull dir, no és una cosa que jo ratlli per ratllar.
Però ja està, una altra cosa, ja està, una altra ubicació.
Que se'n vagi una altra banda, que cerquin un altre lloc. I això el poden recuperar en gastant el mínim que el recuperin per una altra cosa que no sigui aquest tema dels conservatoris.
Bé, jo no volia intervenir perquè considerava que era un problema intern.
Domèstic de Mo.
Domèstic de Mo i que
no,
feia...
Perdona, no, perdona, però no és domèstic de Mo,
no,
Toni.
No, Toni, estàs aquí.
No. És com un ciutadellenc que ha aprofitat la sala Augusta per cantar.
Com he començat? Que jo no volia intervenir perquè considerava que... I tot dona me bota, considerava que era un problema domèstic de l'Ajuntament de Mont.
És un problema domèstic,
i tu me dius, jo considerava que, vist, que era bombor i tal i qual, i també puc pensar que és una cosa interessada quan veig que hi ha mocions, i una altra moció, i una carta, i una altra carta, d'una formació política en forma d'una altra, un pot pensar determinades coses, m'heu de permetre que pugui dissentir de lo que un pensa o deixa d'apuntar. I dit una cosa, si qui té la responsabilitat, en aquest cas, de prendre determinades decisions d'una manera democràtica, és l'Ajuntament i el poble de Mo. L'Ajuntament, que fa un projecte i tal i qual, i el poble de Mo, que el deu recolzar a través de els seus programes, de les seves intervencions i del seu projecte. I han de donar paraula a la societat civil perquè pugui dir el problema després apareixerà si li feien cas o no li feien cas en funció dels pressupostos. Si jo agaf com a cosa interessant el que la Margaret ha dit, que hauria de ser central on et centro a recuperar l'imatge, recuperar aquell edifici, i puc estar d'acord amb en Josep amb el sentit que aquesta recuperació sigui el mínim, han de congeniar a que hi hagi un consens per veure on es pot posar. Si no hi ha consens, és que qualque cosa falla. I per això no volia, intervenir, perquè considero que, a part de que SUS serà del poble de Menorca, la ubicació i qui té la potestat de decidir és l'Ajuntament i el poble de Mó. I això m'ho heu de
recordar. José, m'has fet recordar una cosa.
Perdoneu un segon. Tu has dit una cosa i tot s'arró totalment. Amb el programa electoral, jo crec que el PSOE el dua que tenia de ser Sala Augusta. Això hem de donar, s'arró, perquè m'apès que hi era. Estic ratllant un pot de memòria. Però a vegades he rectificat, ja saps.
Sí,
vull dir que això és important. I jo, quan ratllam de Mo, crec que és un municipi que quan t'ha fet una obra, ho ha fet en seny, perquè hi ha un exemple molt clar. És a dir, jo ara aquests dos exemples. Teatre Principal. Teatre Principal és una obra que se va fer i per llevar el capell. No hi va haver cap problema, no com segons quin teatre...
Que encara no està obert.
Que encara no està obert. Segona, és de Can Oliver. Can Oliver jo crec que se va gastar massa doblers per comprar aquell edifici, però una volta ja està gastat, la reforma que se va fer i posar-lo en marxa, jo crec que encara li poden treure encara molt més cosa, explotació, perquè és un lloc, com diu ben a Marta, en el centre de Mo, és molt agradable, tu te'n vas allà a peu i vas fins allà. Però a Can Oliver és de Mo. Però si tu vens amb un cotxe de fora, Marta, a on aparcaràs el cotxe tu per anar al centre? Que avui en dia tot és hora, i quan no ratllam de zones d'aquestes que per residents, que jo, gràcies a Déu, en tenc una, targeta que puc aparcar allà on vull del centre, el centre, com és Isabel II, o que és aquí en el centre. Però aquella persona que ve de fora i té de deixar el cotxe bastant a fores de Mo, verdaderament jo crec que és molt important l'aparcament avui en dia i la comunicació dels bussos.
M'has fet recordar una cosa, José, i és que jo, el poc servei militar que vaig fer, el vaig fer a l'Hospital Militar de Granada. Quan hi vaig tornar, l'Hospital Militar de Granada era la Facultat d'Arquitectura de la Universitat de Granada. I l'Hospital Militar estava ubicat dins una casa que era un estil de cascòntor per al doble, era una casa antiga, amb un pati andalús, de gaire de so, i estava molt bé. Però a la primera canyada que van necessitar la Universitat de Granada, van necessitar allò per fer la Facultat d'Arquitectura, a la primera canyada va tombar tot, i van agafar i ho van posar. Aquí a Mó, jo crec que haurien de posar, i mai més ben dit, com diu en Toni a vegades, fila l'agulla, i que facin ja d'una vegada el conservatori.
A poc entre senses meus.
Molt bé. Fila l'agulla. Escoltau, una cosa, ara he vist el WhatsApp d'un oient que m'ho segueix molt i que sou que es fia molt del vostre criteri, perquè sí, molt sol diu bastantes coses. Diu, a veure què pensau, i primer comencem amb la Marta, que de RAM, que pensau de la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió. Aquest senyor mos diu que, bueno, que les lleis tenen ja una certa antiguitat, que són antigues, a veure per què es deien promulgar. Jo penso que tots els estats moderns i civilitzats, es digui sedició o rebel·lió, tenen normes i lleis per sancionar els que van contra d'aquestes lleis que tenen els estats per al seu correcte funcionament. Marta, què trobes tu? Sedició, rebel·lió, codi a mida, a mida del consumidor? Vull dir, què trobes?
Tinc diverses opinions diferents sobre el mateix tema. En primer lloc, penso que realment, o sigui, els que estan en presó en aquest moment, que l'ha liat. Però a mi em sembla que està 4 o 5 anys a la presó n'hi ha prou. No em sembla que sigui com per estar 20 anys o 25 anys. Sota aquest punt de vista, podria estar d'acord amb que es rebaixi la pena per aquest tipus de delictes, que sí que són delictes i que sí que són greus, però que no són com per estar-se 20 anys a la presó. Sota el meu punt de vista sempre. Sí, per una altra banda, també tenc que dir que fer trajes a mida no va bé. I ara això és un traje mida en tota regla. I damunt, quan un ha dit una cosa i després està dient una altra molt diferent. Per tant, opinió, doncs no ho sé. O potser, si d'alguna manera es pogués fer passar amb reconèixer que s'ha comès un delicte i condicionar-ho a que no es tornés a reiterar, però clar, quan tenim aquesta gent que no és que hagi posat unes urnes, perquè no és tot tan romàntic, no és que hagi posat unes urnes, és que ha destrossat una comunitat autònoma, ha destrossat famílies, ha destrossat la convivència, ha deixat una ciutat meravellosa al bord de com d'una guerra civil. Vull dir, la cosa no és tan senzilla, i a més estan dient que ho tornaran a fer. Per tant, opinió? Doncs, en principi, em sembla que sí, que no és per estar 20 anys a la presó, però que haurien de reconèixer que ho han fet malament i comprometre's a no tornar-ho a fer, com a mínim.
Toni.
Home, Toni, molt bé.
O sigui, tenim els darrers minuts breus.
Jo, en certa manera, com que aquí em diuen que jo som Alicia, en el País de les Meravilles.
El Mundo de Yupi.
Jo me mantenc en que vull ser Alicia en el País de les Meravilles i vull mantenir que la reforma aquesta, que en certa manera es vol propiciar en el Congrés de Diputats, en la presència de tots els representants elegits que representen en el poble o el país, que és Espanya, a la nostra pàtria, que qualcú se no sabó que i els altres sembla que es pot estar seua. Pens que hi ha determinats faltes o sancions en el Codi Penal que, evidentment, sobrepassen els temps que vivim. En el sentit de que m'imagino que el concepte aquest de rebel·lió i sedició estava preparat o estava pensat amb un determinat tipus de forces, ja sigui de pistoles, de fusells, de tanques o d'altres coses. També tenc que dir que el nostre entorn determinats preceptes com aquests i altres, com podrien ser, evidentment, faltes contra el medi ambient, faltes contra determinat tipus de sexualitat, faltes contra manades o no manades, conceptes determinats, s'han de posar al dia. I que una reforma del Codi Penal que englobi determinats aspectes en aquest sentit, no només han de ratllar del problema català que sembla ser que és aquell que mou els problemes dels qui estan condenats i empresonats. I d'acord amb la Marta també, jo puc pensar que l'excés de pena no se correspon a la falta o el delicte que van produir.
Jo seré més curt, Antoni. Si me permets, jo primer un momentet. Jo seré molt més curt que Antoni. Aquest senyor m'ho demana sedició o rebel·lió. Jo li diré, el que un jutge ha dit que era sedició i ha aplicat 9 anys de presó en contra del que pugui dir a Marta, jo crec que un senyor com el senyor Sánchez i la seva camarilla no són ningú per agafar i dir ara ets a posarem en delita, no és delita, no serà sedició i ets hi perdonarem tots aquests anys. No, senyor, si són 9, 11, 13 anys, això el que ha posat un jutge, que el senyor Sánchez no ho desbarati.
I no es desbarati.
José.
Joan, em sembla que t'equivoques.
Hi ha una cosa aquí, però jo ho tinc clar, que el que deia Marc, totalment d'acord, a vegades no tant d'anys, perquè al final és tant d'anys per a què és. Però al final, Marta, després se cursen així com ho volen. Va pes que ara sortia una etara d'aquest que s'ha condemnat a 200 anys i ja sortirà d'aquí 4 dies, amb un
40 anys només.
Vull dir que jo, per això, com que estic a favor de la reforma, vull dir de la reforma penal, però de la... aquella persona que el tanquen permanent en revisió. Vull dir, segons com ho fas, hauria de ser així. Però, bueno, s'ha de banda. El que sí que també estic d'acord amb ella, s'urgència, urgència per aquí, per en Sánchez. S'urgència de modificació per en Sánchez i amb Toni que me vengui a florir ja, que resulta que el Congrés tots podran decidir. No, perquè és per majoria només, Toni, no és per majoria absoluta que se podrà modificar. I si no, ell traurà de com que és un trilero i l'estic liant del senyor Sánchez, traurà de la cistera un cuny d'aquests que ja veuràs que es filat i farà un traje mida dels catalans. No, en parlarem al tiempo.
I el senyor Torra no obedezco. Fa 15 dies o un mes tal i qual, aquí hi va haver un terratrèmol quan part de la sentència del Tribunal Europeu sembla que mos ha donat una petita toquet a la nostra democràcia amb els aspectes que el nostre entorn, aquestes determinades coses quan demanes després un ordre, resulta que França, Alemanya, Bèlgica, etc., no compleixen perquè no està adequada la seva legislació europea i nosaltres som especials. Per tant, també hem de pensar que on som i que formem part d'Europa i de la justícia europea.
Una justícia fantàstica, que si molts afavoreix és fantàstica
i si no
l'han de reformar.
Evidentment.
Exacte.
Molt bé. Vinga, Lots, hem acabat.
Alícia en el País de les Meravilles.
Marta, gràcies, bon dia. José, Toni, Joan, adéu. Vila Sabarguivé, adéu.